bueno, quan sentiu aquesta sintonia ja sabeu que això és l'Eixample es mou. Un programa d'actualitat del nostre Eixample. Amb la participació de la Puri Martínez, de l'Alba Castellguí, de l'Aurora de Pades, de l'Agustí Martorell i de qui us parla, Màrius Aqueron. Bueno, i començarem per saber de què parlarem avui i quines entrevistes ha fet, per exemple, la Puri. Puri, a qui hem entrevistat aquesta setmana?
Doncs mira, aquesta setmana ens hem mogut per l'eix comercial de Cor Eixample. Hem parlat amb el seu president, amb el senyor Xavier Llobet, d'Òptica Llobet. També hem parlat amb Elisenda Carbonell, de Cotilleria Mercè, i amb Mercè Canut, de Papereria Canut. Ens hem mogut i hem parlat i ens hem passejat per Cor Eixample.
Molt bé, doncs aquí en uns moments ho sentirem. Bueno, i les notícies, Alba Castellví, quines notícies tindrem durant el programa d'avui?
Mira, Mario, avui et parlaré de que s'apropa el Nadal i la ciutat es posa contenta. Per això, avui us parlaré de les activitats nadalenques que es fan a la ciutat. Museus, pessebres, art i més. Us parlaré també de la proposta de Eixample Respira, per tenir unes festes sense fum. Explicaré què ha passat amb les targetes de metro i com es va celebrar a la ciutat el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. I no podria acabar la intervenció sense parlar de la cerimònia d'entrega de les medalles d'honor de la ciutat de Barcelona.
Bueno, doncs començarem el programa, tal com ha dit la Puri, amb l'entrevista al senyor Xavier Llobet.
Què tal? Com està, senyor Llobet?
Molt rebé, i més estan a prop teu.
Gràcies. Senyor Xavier Llobet, president de l'Eix Comercial Cor Eixample, és membre del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. També és vicepresident del Consell de Barri de l'Eixample i representant de l'Eixample en el Consell de la Ciutat. Déu-n'hi-do, està ocupat, a més de ser a la seva botiga dia a dia. Molt bé, doncs nosaltres ens movem, com es mou l'Eixample, i ens hem mogut avui fins a la botiga d'Òptica Llobet. Òptica Llobet està al carrer Consell de Cent, 352. És una botiga molt entranyable per al seu tracte amb el públic i de qualitat i de molta fiabilitat en tota la seva amplitud de productes, assessorament, bé, que pots estar tranquil de posar-te unes ulleres i cap problema. Tinc entès que sou la segona generació i esteu ubicats des d'aquí a Consell de Cent des de 1946.
Correcte.
Per tant, és un negoci familiar i sou la segona generació.
Correcte,
sí?
Segona generació.
Sí, molt bé. Molt bé, doncs entrem de ple a l'entrevista, senyor Llobet. Quants comerços té la seva associació?
Actualment estem rozant, com diuen els castellans, rozando, als 200.
Molt bé.
Tenint en compte que hi ha hagut el Covid, que hi ha hagut baixes i altes, però estem tocant els 200 i dintre de poc, no crec que triguem massa, ho celebrarem.
Molt bé, perfecte. Hi ha facilitat a l'hora de fer soci al botiguer? O sigui, quan algú de l'associació doncs, entra en una botiga i que no és sòcia, hi ha facilitat d'entendre què és el que es fa dintre de l'associació i es mostra el botiguer predisposat a ser soci?
Sempre que el botiguer sigui un botiguer d'un comerç de proximitat i de facilitat, no hi ha problema. El problema és que algunes d'aquestes comerços no pertanyen a una persona castellà, sinó que pertanyen a una multinacional o a una gran empresa. Aleshores, la persona castellà no pot decidir si associar-se o no associar-se, perquè hi ha una altra persona que no és castellà que és la que ho té que decidir.
La que té, clar. Veiem que hi ha llums de Nadal en el carrer Consell de Cent, però en els altres carrers del territori no. Perdó. Quin criteri s'ha pensat perquè sols posar il·luminació a Consell de Cent?
El que s'ha fet senzillament és que tot l'Ajuntament de Barcelona sempre fa el següent: ell posa la il·luminació en aquells llocs on ha tingut senzillament obres de llarga duració. I llavors ens ha posat il·luminació a Consell de Cent, igual que va posar-ho, però molt, molt pobre l'any passat, que estava en plena transformació de l'eix verd de Consell de Cent i Girona, però aquest any s'ha lluit una mica una més. Però és perquè és això, perquè hi ha hagut un concepte que ha sigut el, senzillament, les obres de llarga duració. Els altres carrers, com que no han tingut obres de llarga duració, Cor Eixample en el seu moment va decidir, pel seu cost, que era un cost molt elevat i que se'ns menjava el pressupost de fer activitats pels socis, no posar llums.
Clar. Quins avantatges té el botiguer el fet de ser soci de l'Eix respecte al botiguer que no és soci, clar?
L'avantatge primera és que no està sol. Arriba a un lloc on hi ha 200 persones, 200 establiments, que no són 200 persones, sinó que si multipliquem els 200 establiments per les persones que hi treballen, són moltes més. És no trobar-se mai sol, sempre tindre una mà al costat per ajudar, i entre tots nosaltres, ja que tots els socis entre ells s'ajuden, fer una cosa que és molt important, és juntar-nos per remar per arribar al futur i a l'objectiu. L'objectiu és fer que aquest barri i els nostres comerços siguin realment un referent a el que és el cor de la ciutat, que és Cor Eixample i el cor del modernisme.
Uh-huh. El pla d'usos és una garantia per la continuïtat del comerç de proximitat? Com ho veu?
El pla d'usos ha sigut senzillament fer el següent. L'Ajuntament de Barcelona el que va fer va ser que no volia un monocultiu. Què vol dir que no volia monocultiu? Cada vegada que l'Ajuntament de Barcelona ha fet un projecte nou, sempre ha tingut algunes coses que ha tingut que rectificar en el següent projecte. El projecte de l'Eix Verd de Consell de Cent i Carrer Girona, se'm van donar compte que en els altres eixos que havien fet, altres projectes que havien fet de pacificació, perquè això no és peatonització, sinó que és pacificació, s'acumulaven molts bars i restaurants. Llavors el que vam fer va ser fer un pla d'usos perquè no fos un monocultiu de bars i restaurants i altres activitats que també formen part del pla d'usos. Aleshores, Cor Eixample el que va dir és que on s'havia de fer aquest, diguéssim, cirurgia fina, són en aquests dos eixos, el carrer Girona i el carrer Consell de Cent, i alliberar els altres, perquè si no s'hagués convertit això en una cosa molt, molt, molt enfaixada, on no hagués pogut haver-hi diferències de criteris i diferències de gent que vol formar i vol crear un negoci, un comerç, i invertir els seus diners per donar un servei a la comunitat. Quina comunitat? La comunitat del nostre barri.
Mm-hmm. Pensa que o creu que hi ha massa supermercats en el seu territori?
Bueno, els supermercats ha sigut una altra de les coses com ha sigut les grans superfícies. Vull dir, és necessari que n'hi hagi tants? Aquesta és la meva pregunta, a la seva contestació a la seva pregunta.
Uh-huh.
És a dir, és necessari que hi hagi tants supermercats tenint com tenim un mercat a la Concepció?
Exacte. Bé, doncs aquesta pregunta la traslladarem a qui correspongui, eh? Els socis participen a les activitats al carrer quan feu doncs fires o quan feu doncs festes al carrer? Hi ha predisposició per part del botiguer soci?
Sí, exactament. El que hi ha és el següent: si amb els nostres socis, que estem encantats i orgullosos dels socis que tenim, fem un projecte i ells el projecte els hi agrada, tenim cua. És a dir, tots volen participar.
Clar, clar. Bé, quan va finalitzar les obres del carrer Consell de Cent, doncs va sortir la resolució de que s'havia de revertir el carrer. Evidentment, no hi ha predisposició ni pensament de poder-ho fer. Ara bé, això, l'Eix Verd ha vingut ja per quedar-se. Quina opinió té de l'Eix Verd? En realitat, amb l'experiència de la seva botiga, han augmentat les vendes en aquest temps, des de que s'han acabat les obres i que tot funciona davant de la botiga?
Mira, a mi m'agradaria parlar més dels demés que no de mi. Jo he recollit molta informació dels nostres socis.
Uh-huh.
I el que us puc dir és el següent. Igual que va passar el portal de l'Àngel, el primer any és un any que realment la gent ve a passejar. I quan la gent, igual que en el projecte que jo vaig estar precisament en el jurat dels projectes aquests de l'Eix Verd, es deia, senzillament, és passejar pel centre, o sigui, és a dir, la gent que passegi pel centre. Tot el que sigui passejar pel centre, lluny dels aparadors, en el comerç, no en la restauració, sinó en el comerç, li va una mica pitjor. Vale? No obstant, hi ha comerç de tot tipus, i l'altra cosa que també ha canviat molt és que alguns comerços els hi va bé, els altres no els hi va bé, però hem de tindre molta paciència. Això és una cosa que té que fer com les plantes, té que florir el primer any. Si floreix el primer any, floreixerà després, però hem d'esperar el primer any, aviam què passa.
Aviam què passa.
Però molt important està en que acabin d'una vegada les obres, perquè van tindre les obres senzillament del metro, de la L4, no sé quina era d'aquestes, i llavors vam tindre al carrer Conxer de Cera, amb el carrer Roger de Llúria, doncs unes obres allà monumentals. Ara després vam tindre dos escapes, després vam tindre que una supervisió i continuen fent obres. O sigui, no, ara també els contenedors. El que s'ha de fer en aquest eix, senzillament, és hem fet un eix, perfecte, molt bé, hem fet un eix verd, correcte. Ara el que hem de fer és endreçar. Endreçar i regular. Perquè no aquest, bueno, no, més que ara diria que no és que no, més que senzillament el que s'hauria de fer és una pedagogia perquè aquest carrer no és igual als altres carrers. En el projecte, senzillament, del nostre districte a l'Eixample, com ho va fer el seu creador, en Cerdà, doncs, senzillament el que és el següent. Tots els carrers eren iguals. I ara aquí el que hi ha és que hi ha carrers diferents que altres, però falta fer la pedagogia suficient per explicar a tothom que està acostumat a anar a una mateixa educació dels carrers, de que aquests són diferents. Girona és diferent, Consell de Cera diferent, vale? Viladomat és diferent, Comte de Borrell és diferent, Sant Antoni és diferent, però fa falta pedagogia i després endreçar, regular i, si és necessari, després endreçar i regular, penalitzar. Però aquí el que no pot ser que això sigui un reino de taifes, que tothom faci el que li doni la gana i els perjudicats són els veïns, les veïnes i els comerciants.
I els vianants, també.
Bueno, els vianants, mira, els vianants han vingut aquí a passejar.
Sí.
Aquests, diguéssim, tindrien una mica més, però l'única cosa és que tenen enfrontament els vianants per una senzilla raó. Perquè hi ha una cosa que és molt fàcil. El vianant, ell té la preferència. Després venen els altres. Però, clar, després tenim un moviment d'altres alternatives de mobilitat a la ciutat de Barcelona, com són els patinets, les bicicletes i altres vehicles. No? Uh-huh. I ara, esclar, què passa? Nosaltres sabem que els vehicles motoritzats, com pot ser les motos i els cotxes, tenen una matrícula i saben a qui poden penalitzar. Però quan paren, per exemple, han de parar a un senyor que va amb un patinet, doncs aquest senyor patinet el poden parar i denunciar, sí, perquè li demanaran la documentació. Però, per exemple, un vehicle que estigui mal col·locat no saben a qui denunciar perquè no hi ha ni matrícula ni saben de qui és, per la qual cosa... I l'altra cosa, que les senyals de tràfic estan fetes i estan posicionades pels vehicles, cotxes i motos, però ni per les bicicletes ni pels patinets.
Molt bé. Per acabar, senyor Llobet, quina és l'activitat estrella de l'associació? Quina activitat considero que és l'activitat estrella?
N'hi ha una que és la reina de la corona, que és la Fira Modernista. La Fira Modernista va començar aquí perquè, per exemple, el que va fer en el seu moment, que en aquest moment estava la Carme Izquierdo, que era la nostra presidenta, a més, durant molts anys, i realment tenim que dir que molta part del tot el que hem fet ha sigut gràcies a ella, és que senzillament és que nosaltres hem continuat la Fira Modernista. Primer va començar sent una fira medieval, que vam determinar que això no era pel nostre barri, però sí que era pel mercat, però no per nosaltres, perquè nosaltres estem al centre i en l'eix i en el cor del modernisme, quan ens vam aplicar aquí, no? I a través d'això, doncs, senzillament és molt important. Però després hi ha el Baby. La Baby és el nostre últim projecte, que és la Fira del Vi i la Gastronomia, que ha sigut un verdader èxit. I ara ja estem, només quan la vam inaugurar, com aquell que diu, vam fer els primers passos de la fira, ja vam veure què podíem fer a la segona edició, per la qual es consolida la Fira Modernista, encara que no puguem fer-la al carrer Girona, degut a les obres de l'eix del carrer Girona, les farem un altre carrer, però això no morirà mai, modificarem els carrers i modificarem tot, però l'única cosa que hi haurà és que la fira no morirà. I l'altra és que la de gastronomia, senzillament, la segona serà molt millor que la primera, perquè vam veure que això era una cosa que penso que donava al barri, al comerç, i eren unes coses que crec que eren bastant interessants, perquè és, senzillament és gastronomia, que és important per Barcelona i pel districte de l'Eixample, i després l'altra cosa que senzillament és una cosa, que és l'alegria, que és la Fira del Vi.
Molt bé, doncs moltes gràcies, moltes felicitats pels èxits adquirits i per continuar fent totes aquestes activitats endavant. Moltes gràcies per dedicar doncs, aquesta estona a Eixample Barcelona Ràdio i bé, doncs estem a la seva disposició, senyor Llobet.
Jo voldria donar precisament les gràcies per poder estar aquí, gràcies a l'emissora, és tindre aquesta oportunitat d'expressar-se el que realment Cor Eixample és i serà sempre, que serà posar el cor en el nostre barri, posar el cor en la nostra ciutat i posar el cor al nostre país.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Llobet.
Bueno, ara l'Alba ens apropa les dues primeres notícies.
Recta final de la darrera edició del Barcelona Districte Cultural. Desembre és l'últim mes per gaudir de les propostes escèniques que ens porta Barcelona Districte Cultural. Aquest és un circuit estable d'espectacles professionals que busca tant apropar la cultura als ciutadans com els ciutadans a la cultura. El Barcelona Districte Cultural celebra dues edicions cada any, una a la primavera i l'altra a la tardor, aquesta última acabant el 28 de desembre. El Barcelona Districte Cultural ofereix espectacles de qualitat, alguns signats per artistes reconeguts, però també altres de joves, amb propostes noves. Els seus espectacles estan adreçats a tothom, públic de qualsevol edat i de gustos diversos. Aquest és un circuit heterogeni amb propostes estètiques molt diferents, perquè tothom hi pugui trobar la seva. Molts dels artistes participants en el circuit protagonitzen activitats paral·leles com tallers i xerrades. Molts espectacles ofereixen també sessions per a escoles. Les entrades són gratuïtes. El circuit té lloc a equipaments culturals de proximitat, especialment centres cívics dels 10 districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. Aquest any compta amb quasi 230 funcions diferents, repartides en 36 escenaris de la ciutat, que inclouen circ, teatre, dansa, música i cinema infantil. Celebració del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. El passat 1 de desembre va ser el Dia de les Persones amb Discapacitat o Diversitat Funcional. Enguany, amb el lema Som Diversitat, Construïm Barcelona, es vol reivindicar els drets de les persones amb discapacitat. L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i les diferents entitats especialitzades de la ciutat continuaran treballant en la promoció de l'accessibilitat per aconseguir una ciutat cada vegada més inclusiva per tothom. El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat es va celebrar a tots els districtes de la ciutat. Va ser tot un èxit. Es va poder gaudir d'activitats accessibles de tota mena, com a tallers, actuacions musicals i una xocolatada. Fins i tot es va fer una flash mob conjunta amb cançons de Charango, de Tietz i Oques Grasses a càrrec de DJs pel canvi. El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 3 de desembre de l'any 1992 i des de llavors es celebra per tot el món.
Moltes gràcies, Alba. I ara passarem a la segona entrevista que ha fet la Puri. Quina entrevista és, Puri?
Doncs mira, l'entrevista la tenim de... li vam fer a Elisenda Carbonell de Cotilleria Mercè de l'Eix de Cor Eixample.
Molt bé, doncs anem a sentir-la.
Ens trobem a la dreta de l'Eixample, al carrer Girona, número 76. Estem amb l'Elisenda Carbonell, propietària de Cotilleria Mercè. És la seva, ella està aquí i és la tercera generació que porta la botiga. La botiga pertany a l'eix comercial de Cor Eixample. Hola, Elisenda, què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Pues bé, mira, aquí aviam com... aviam què ens expliques.
Molt bé.
Mira, primer ens interessaria saber doncs, que ens fessis res, 5 cèntims de la descripció del teu producte. I hem comentat que la botiga és Cotilleria Mercè, ja tenim una pista. I també doncs, quin perfil de clienta o client tens?
A veure, nosaltres, això és una cotilleria, molta gent ens pregunta què és una botiga de roba interior, cotilla és com una faixa. Llavors, bàsicament, la nostra especialitat és la roba interior, els sostens, les faixes, els biquinis, els banyadors, però bueno, també tenim pijames, samarretes, però bueno, la nostra especialitat i per lo que la gent ve aquí, sobretot, és per la roba interior. I el tipus de clientela, a veure, clar, com que és una botiga que fa quasi bé 100 anys que està al barri, pues, a veure, ve molta gent del barri, però cada vegada més, i des de fa cosa de 10-15 anys, ve gent de tot Catalunya, perquè és un tipus de botiga que ja no n'hi ha, moltes s'han jubilat, nosaltres inclús fem corseteria a mida, i llavors ens ve gent de tot arreu.
Clar.
I ara et podria dir que més de la meitat o més del 60% de la nostra clientela és de fora del barri.
Fora de... Clar, sí. Perquè teniu una especialització concreta.
Clar, i el perfil de botiga com la nostra, la majoria s'han jubilat. N'hi havia moltes a l'Eixample Esquerra, n'hi havia moltes a Sarrià, bueno, i fora de Catalunya, de Barcelona, evidentment, i moltes s'han jubilat. El que passa que jo vaig seguir el negoci de la meva mare,
la família,
i llavors jo, clar, soc com d'aquest tipus de botiga, soc de les joves.
Clar, clar. Molt bé. Heu estat sempre aquí en aquest barri o aquí en aquest punt del número 76 de Girona?
Nosaltres, des de sempre, hem estat al número 72, que és just la cantonada de Girona amb Consell de Cent. Però fa 25 anys o així, aquest edifici el van tirar a terra per fer-ne un de nou, i llavors ens vam haver de canviar de lloc perquè quan vam fer la botiga nova va quedar molt petita.
Ja.
I llavors ens vam canviar de lloc. Us i ara estem al 76.
Res, dos passes més amunt, res, eh?
Costadet.
Et sents representada davant de l'administració per defensar els teus interessos pel fet de que sou sòcia de l'eix comercial de Cor Eixample?
A veure, em sento representada, sí, perquè ells ho fan molt bé i quan nosaltres tenim alguna queixa, qualsevol soci, qualsevol... Sí, el problema és que els polítics normalment no responen a aquesta demanda. És a dir, nosaltres, o Cor Eixample sobretot, transmet les nostres queixes, els nostres dubtes, les nostres inquietuds. El problema que jo crec és que hi ha molt poc retorn, perquè no sé si és la burocràcia o que hi ha tanta gent treballant a l'Ajuntament que normalment no arriba. No arriba o no volen que arribi, perquè ja. Jo també tinc els meus dubtes.
Quan feu activitats aquí a l'associació, doncs, si participeu o bé, sortint al carrer amb el teu producte, doncs quan feu la fira, i participes també a les assemblees anuals?
Sí, jo participo perquè com que estic a la Junta, participo a tot. El que passa que quan, o sigui, les assemblees, a quasi tot participo. El que passa que quan són fires de sortir al carrer, ho havia fet alguna vegada, però el nostre producte és molt complicat. I a més, nosaltres tenim molta feina. Llavors, per mi és més un problema sortir que no, clar, perquè primer, que no venem, perquè la gent no es provarà uns sostens en una fira,
clar.
I després deixo d'estar a la botiga, que és on
clar,
hi ha la feina.
Llavors
jo participo més des de dintre. Ajudeu pues, ara mateix que va haver-hi a la Fira del Vi, pues, vaig estar 10 hores amb la Marta, de Cor Eixample, donant tiquets, repartint gots, o sigui, jo faig més feina d'ajuda que no pas de com
clar,
a comerciant.
Clar, no, es comprèn que a dos llocs a l'hora, evidentment no, i tampoc és un producte doncs, que la gent sigui fàcil de que s'ho pugui provar. Clar. Què creus que necessita el comerç de proximitat per tenir un gran futur?
Buah, jo crec que és molt complicat. Jo crec que si la gent tingués ganes de treballar molt, jo crec que el comerç té futur. Perquè jo, més que viatjo per molt i m'agrada molt, jo veig que en molts llocs hi ha molt comerç. I jo, per exemple, aquesta botiga funciona molt bé. El que passa que el problema és que són feines de moltes hores, de dedicació màxima, i després que crear un negoci val molts diners, no tens ajudes, els lloguers són molt cars, i llavors, clar, hi ha gent que no pot. I després és això, que després són ganes de treballar molt. Treballar molt perquè un negoci és sempre dedicació. I molta gent, o ho has mamat com jo des de sempre, o començar de nou és difícil, és complicat. I després això, que no hi ha ajudes, que els lloguers són molt cars, llavors començar de zero és difícil.
És difícil, sí. Bé, aquí al carrer Girona doncs, tens tens l'eix verd ja tot implantat. Què en penses de l'eix verd? Han augmentat les vendes en aquest mesos un cop acabades les famoses obres
les hem patit,
i suades obres?
A veure, jo crec que sí. Jo principalment el que veig és que hi ha molta gent al carrer. Per mi és un altre barri, s'ha canviat completament, no sé si per bo o per dolent, però és un altre barri. Però la gent surt més i la gent passeja molt. O sigui, la gent et diu, mira, jo abans venia amb autobús i ara agafo l'eix de Consell de Cent i vinc caminant des de l'altra banda de l'Eixample. Abans era impensable. I jo crec que a nivell de vendes encara és d'hora de dir-ho, perquè fa 4 mesos, va acabar el juny,
sí, l'estiu entre mig és complicat.
Sí, i després també aquí setembre-octubre, és veritat que molta gent encara està fora. Clar. Jo penso que falta un any, però pels meus números jo crec que sí, que estem venent més.
Que teniu, heu trobat una...
I que la gent et veu més, que la gent et pregunta, ai, no havia passat mai per aquí...
Sí. S'ha visualitzat,
o sigui,
més.
Que igual alguns no compren, però ja t'han vist, t'han conegut...
Clar, sí. Molt bé, vols afegir alguna cosa? Vols fer un comentari d'algú? Tens l'oportunitat de...
No,
de transmetre... El que vulguis.
Pues que jo sempre dic que tenim el millor barri del món, perquè l'Eixample a mi m'encanta, que les clientes i clients que tenim, almenys en aquesta botiga, són estupendos i que és un barri supermaco. I només demanaria, respecte a l'eix verd, que si em sent algú de l'Ajuntament, que està molt bé que hagin fet l'eix verd, però que sobretot que el netegin, que el cuidin, perquè està molt deixat. Fa 4 o 5 mesos que han acabat les obres i hi ha trossos que sembla que faci 20 anys que han fet aquest eix. I crec que és una pena, perquè ja que s'han gastat tant els diners, que estigui maco, que estigui net,
clar,
i que estigui cuidat.
Clar, que estigui. Molt bé, doncs moltes gràcies per dedicar aquests minuts a Eixample Barcelona Ràdio i estem a la teva disposició. Quan vulguis tornar, doncs aquí ens tens.
Molt bé, perfecte.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, Puri. Va una entrevista a l'Elisenda Carbonell. I anem directament a sentir l'entrevista que li han fet, bueno, l'entrevista no, la intervenció de l'Aurora de Video Instant, recomanant les pel·lícules i els DVDs que han sortit aquest Nadal, bueno, per aquest Nadal a Barcelona. Hola, Aurora.
Hola, què tal?
Aviam, què ens recomanaràs aquesta setmana? Quines novetats hi ha de DVDs? Quines novetats hi ha que recomanis per anar al cine? I quines novetats tenim de cara a Nadal?
Perfecte. Doncs mira, he escollit 4 pel·lícules per parlar-vos, d'acord? Les novetats que s'estrenen durant aquest mes de desembre, entre aquesta setmana i la propera. La primera és una pel·lícula espanyola que es diu Mi soledad tiene alas, que és el debut de Mario Casas, el conegut actor, com a director. És aquesta pel·lícula que ell va fer i el seu germà és el protagonista, l'Òscar Casas, i que, bueno, que ell, el Mario va dir que la feia una mica, doncs, l'havia fet una mica expressament pel seu germà. Uh-huh. És un drama de cinema kinky i ja la trobem en DVD i en Blu-ray disponible al videoclub. Uh-huh. Després, l'altra pel·li que he triat és, no sé si recordaràs, una pel·lícula del Denzel Washington que era molt bona, que es deia The Equalizer, El Equalizador.
Sí, El Equalizador, sí, que estava basada en una sèrie de televisió.
Doncs ja ha sortit la tercera. Aquest mes ha sortit la tercera, protagonitzada també per ell, i que també té molt bones crítiques dintre del cinema d'acció per la gent que ens agrada aquest tipus de cinema, que a mi de tant en tant m'agrada veure una pel·li d'aquestes i desconnectar del món.
Molt ben fet, molt ben fet.
Després tenim una pel·lícula per nens, perquè d'aquí una setmana... els nens tornen a casa perquè s'acaba l'escola.
Bueno, això
i comencen...
si els obrim la porta.
I, home, sí, però els obrirem perquè són nens.
Ah, bueno,
i comencen les vacances de Nadal. I aleshores hi ha una pel·lícula molt bonica, molt bonica, que es diu Ernest i Celestine, i que hi ha dues parts, una pel·lícula francesa, i ara surt la tercera d'aquests protagonistes, uh-huh, del ratolí, i es diu El viaje d'Ernest i Celestine. Uh-huh. I és una, bueno, és una pel·li molt bonica destinada sobretot als nens, als més petits de la casa, aquesta. Uh-huh. Vale? I per últim, l'altra pel·lícula que he triat és un documental, uh-huh, del senyor Hitchcock, que es diu Mi nombre és Alfred Hitchcock. És un documental que parla sobre tota la seva filmografia i on participa molta gent del cinema.
Sí. Uh-huh.
Aquestes són les quatre novetats que he triat.
Vale.
I ja tenim disponibles en DVD i Blu-ray.
Vale. I de cara a Nadal, què?
De cara a Nadal, recordem que a Video Instant tenim els matinals de cinema,
sí,
que passem pel·lícules cada setmana. S'ha de mirar la programació perquè a vegades es passa dilluns, a vegades es passen dimecres i són totes a les 11. I de cara a Nadal hem programat pel·lícules de Nadal. Uh-huh. I també hem recomanat pel·lícules de Nadal perquè vegin els nostres clients i els nous clients també, i tant que sí. Vale? Aleshores, algunes de les pel·lícules que recomanem. Primer et dic per veure en família també, vale?
Sí. Uh-huh.
Mira, podem veure un cuento de Navidad, que hi ha diferents versions ja de dibuixos per veure amb els més petits, o la versió més recent protagonitzada pel Tim Curry, que també és per veure en família, però potser si són molt petits aquests tenen por. Després tenim Solo en casa, aquesta uh-huh. la coneixem tots, però cada Nadal està bé tornar-la a veure. Milagro en la ciudad,
uh-huh.
que és superbonica. I Una Navidad de locos, que és una comèdia dels anys 2000, una cosa així protagonitzada per la Jamie Lee Curtis.
Uh-huh.
Això per veure en família. I després... ja per veure si som una mica més grans, podem veure Les Crismes, uh-huh. que és una comèdia del 2019. Podem tornar a veure un cop més Qué bello es vivir, que aquesta la podem veure en família també, però no sé, els peques en blanc i negre, si no estan acostumats, a vegades s'agobia, no la segueixen sencera.
Sí.
I una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que la vam passar aquesta setmana ja aquí a la botiga, que es diu Feliz Navidad, que és una pel·lícula francesa del 2005, superbonica, sobre el que passa la nit de Nadal, encara que estiguin en guerra.
Uh-huh. Bueno, pues escolta una cosa, recordem l'adreça de correu electrònic info@videoinstant.net, l'adreça del videoclub Viladomat 239, el telèfon 93 453 0000, i recordar que també tenen una web. Quina és la web, Aurora?
La web és videoinstant.net, és molt senzilla.
Sí.
Vale? I recordem també la rifa, no?
Bueno, sí, recorda'ls-hi la rifa. Tenim en què consisteix?
Hem fet una cistella de cinema. Hem fet una cistella de Nadal a Video Instant, que en lloc de tenir torrons, que al final tots en tenim, què té? Doncs té cinema. Uh-huh. I conté aquesta cistella de Nadal un reproductor de DVD Blu-ray, uh-huh. un any sencer de tarifa plana, dos DVDs o Blu-rays de compra a escollir entre els que tenim a la botiga, una sessió al cinema, al nostre cinema privat per a quatre persones, un esmorzar a la nostra cafeteria, una samarreta, una tote bag i uns jocs exclusius de Video Instant.
Molt
què
bé.
Què més vols?
No, res més que arribi Reis.
Que toqui, quan, no?
Amb què va el sorteig? Amb quin número?
No, és Mano Inocente. Ah. Has de comprar un número de la rifa, sí, que són 5 euros,
sí,
i aleshores t'assigna un número, posem el paperet a dintre de la urna i traurem el dia 23 de desembre a les 12:30, vale?
Molt bé.
Ho farem aquí, vale? Presencial, amb una mà innocent. Podeu venir i esteu convidats a una copa de cava.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora, i bueno, fins d'aquí 15 dies que tornarem a parlar. Vale?
D'aquí 15 dies em sembla que és Nadal, eh? Jo no sé si estaré...
Bueno, doncs serà l'altra setmana, no passa res. Quan tornem a gravar, bueno, tornarem
a trucar. Si no ens trobem, bones festes.
Igualment, Aurora. Vinga, moltes gràcies.
Bé. Vinga. A tu, adéu.
Molt bé, gràcies, Aurora. I ara anem a les dues notícies següents que ens dona l'Alba Castellví.
Repartiment de les Medalles d'Honor de Barcelona 2023. Les Medalles d'Honor de Barcelona 2023 van ser lliurades el passat 30 de novembre en una gala que té com a objectiu destacar a persones i entitats. Aquestes, mitjançant la seva dedicació professional o social, han deixat una empremta significativa en el teixit cívic i cultural de la ciutat. Aquests àmbits inclouen la comunicació, l'educació, l'art, la cultura popular i els moviments veïnals. De les 25 medalles, 5 han estat concedides a nivell ciutadà, mentre que les 20 restants han estat seleccionades pels 10 districtes que conformen la ciutat. A l'Eixample, el Consell del Districte ha proposat el nom de Maria Masclans, destacant la seva dedicació durant una dècada com a líder del mercat del fresc al mercat de Sant Antoni i la seva profunda connexió amb el barri. D'altra banda, la Cabrònica del Nord, la colla de diables del Forc Pieng, ha estat premiada pel seu compromís en mantenir viva la flama de la cultura popular i del foc vibrant del barri. Júlia Otero, prestigiosa periodista, també ha rebut una medalla d'honor de Barcelona en reconeixement a la seva carrera. Barcelona Nadal sense fum. Amb l'arribada de la temporada nadalenca, els carrers de Barcelona es veuen saturats per milers de ciutadans i visitants, especialment durant els vespres, els caps de setmana i els dies festius. La plataforma veïnal Eixample Respira ha instat a l'Ajuntament a lluitar contra la contaminació a la ciutat i a proporcionar zones de vianants en els punts amb més afluència de visitants. L'objectiu és oferir unes festes sense fum i respondre a l'increment de trànsit que experimenta la ciutat durant aquesta època de l'any. El col·lectiu ha explicat que els espais peatonals que proposen pretenen evitar justament el que succeeix cada dia al Passeig de Gràcia, on des de l'encesa de l'enllumenat de Nadal, les voreres es plenen de visitants que posen en risc la seva pròpia seguretat per fer-se fotografies amb les llums. Com a conseqüència d'aquests fets, la Guàrdia Urbana ha col·locat una cinta entre diversos arbres del passeig per evitar que la gent accedeixi a la calçada fora dels passos de vianants. Eixample Respira planteja la zona de Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia i voltants com alguns dels punts on s'hauria d'aplicar aquest projecte. I des de la perspectiva del col·lectiu, aquesta proposta podria atraure encara més visitants, per la qual cosa també defensen la seva implementació a les zones més comercials de cada barri i als voltants de les atraccions i activitats nadalenques que se celebren a tots els districtes de la ciutat.
Bueno, i com cada setmana que fem programa, tenim la intervenció del nostre especialista en espectacles...
Moltes gràcies, Mario, moltes gràcies, em passes una mica.
I frivolités variades. Aviam, Agustí, de què ens parlaràs aquesta setmana?
Bueno, mira, ara, com que s'acosten ja les festes de Nadal, es fan regalos, es fan viatges, i llavors jo un pack que és anar a veure un musical a Madrid i dir, què, parem el carro, que a Barcelona també tenim musicals. I us vaig a dir 5 exemples. El primer, The Producers, que està basat en la creació del Mel Brooks i el Thomas Meeham, que aquí s'ha fet la versió per l'Àngel Llàcer i el Manu Guix, que està al Teatre Tívoli fins al 4 de febrer.
Molt bé.
O sigui, entrades a partir de 23 euros.
I em sembla que està tenint bastant d'èxit.
És el musical que ha sigut més premiat a la història dels musicals.
Molt bé.
Hi havia la pel·lícula del Mel Brooks, a mi la veritat la pel·lícula no em va agradar gaire, però bueno, es veu que el musical està de fàbula.
Sí.
Una altra, L'alegria que passa, de Goll de Gom, és un musical basat en les obres de Santiago Rusiñol. I tenim l'Àngela Gunyalons, que torna a col·laborar amb de Goll de Gom. L'Àngela va ser la primera protagonista de Maricel, ja fa anys, i que sàpiga jo, el proper any Maricel tornarà, no sé les dates, però es tornarà a fer Maricel al teatre aquí a Barcelona. I aquest està fins al 28 de gener al Teatre Poliorama, entrades des de 14 euros.
Mm-hmm, molt bé.
Proseguim. La història interminable, que això als nens els hi encantarà, que està basat en el llibre del Michael Ende, que és considerat el millor llibre de fantasia que mai s'ha escrit. Està al Teatre Apolo fins al 7 d'abril. Aquí hi ha la cosa... Rasco una mica més perquè és entrades a partir de 53 euros.
Molt bé.
Però bueno, seguim. Mira, una obra feta per gent d'aquí, un musical amb Rocío Madrid i Jaume Casals. És la història del Joel i la Daniela, que decideixen separar-se, van a firmar els papers al jutjat, i què passa? Que quan arriben al jutjat es queden tancats dintre l'ascensor.
Ah, de conya.
Això és el Teatre Aquitània fins al 28 de gener.
Molt bé.
I entrades a partir de 16 euros. I l'última, no podia ser sent a l'Eixample Barcelona Ràdio, un teatre de l'Eixample.
Exacte. Quin teatre és?
El Teatre Eixample, que està al carrer Aragó 140.
Cantonada?
Bueno, entre...
Casanova. No, Villarroel. Allò és Villarroel. Villarroel i Urgell.
I Urgell, sí. Exacte. Com una canció de los 80. És una comèdia musical amb una banda de rock en directe que segueix la història de quatre amics des de l'institut fins a que es fan grans.
Sí, molt bé.
Entrada, bueno, això és fins al 28 de gener i entrades des de 18 euros.
Molt bé.
Tot això ho podem trobar a es.teatrebarcelona.com, que hi ha moltes més obres i moltes més coses que teniu que mirar. Jo us he posat 5 exemples. I ara, si voleu, passem a la tele.
Vinga, va, a la tele. Què tenim a la tele?
Hi ha la nova aplicació de TV3, que és TV3.cat.
3.cat, sí, la nova plataforma.
I la gent d'una edat com jo, com tu, Mario, i la gent jove potser no ho sap.
Com la Puri, que també ens acompanya.
s'han tornat a penjar totes les sèries britàniques dels anys 80 i 90 sí, que ens van agradar tant.
L'Escurçó, bueno, a mi no totes, a mi els joves sí, però l'Escurçó Negre no em fotia cap gràcia.
Sí, Ministre, de l'any 80, sí 22 episodis, que aquí el que es fa ministre, el que mana és el funcionari.
Com sempre.
Però després vam tindre sí Primer Ministre, sí, que segueix manant el funcionari, no? Després tenim l'Escurçó Negre, que van ser 4 temporades amb el Rowan Atkinson abans de fer Mr. Bean, uh-huh, que feia 4 personatges diferents, sempre fent una paròdia de tragèdies de l'edat mitjana del William Shakespeare. Uh-huh. Una molt divertida, Aló, aló.
Aló, aló.
9 temporades, 85 episodis, tot passava al Café del René, uh-huh, un café francès a l'època de la Segona Guerra Mundial.
Amb tota la resistència i els invasors alemanys.
Després tenim Els Joves, 2 temporades, 12 episodis.
La sèrie més desmadrada de la
anglesa. Era la història de 4 estudiants, un punky, un rocker, un hippie i un que era, no sé, New Wave, una cosa rara, sí. Bueno... Molt divertida, sí, la veritat sí, que és molt divertida.
Molt boja.
I després una que ja va ser als anys 90, Mr. Bean.
Sí, sí.
Mr. Bean, que era una sèrie d'esquets tontos que el Robert Atkinson fa el paper d'un home que per qualsevol cosa es complica la vida per fer les coses. Jo me'n recordo d'aquell episodi que s'ha de posar el traje de bany sense treure els pantalons. El que passa. Uh-huh. Va ser una cosa de lo més divertit. I tot això ho podeu trobar pues, aquesta 3.cat de TV3.
I desitjant que aviat pugin a l'Hotel Fawlty.
també, amb el Monty Python.
Ah, perquè jo crec que aquesta sèrie, l'Hotel Fawlty, és de lo millor.
Que el Manuel, a la sèrie original, el Manuel era de Barcelona, i ho deia tot el rato.
De Badalona. De Barcelona.
Bueno, i per acabar, sí, ja que estem a Nadal, anem a buscar una cosa que sigui gratuïta. I Barcelona es fa el Festival de Nadal a la plaça Catalunya. Uh-huh. Del 16 al 29 de desembre. Són 14 dies on trobareu propostes per tots els públics, sempre seguint el fil conductor de les festes de Nadal. Hi ha activitats com pintar, fer capgrossos, sessions de DJs, concerts... Tot això gratuït. Barcelona Festival de Nadal a la plaça Catalunya, del 16 al 29 de desembre.
Molt bé, pues moltes gràcies, Agustí, i d'aquí al proper programa...
D'aquí 15 dies...
O 3 setmanes, dependrà de les festes de Nadal, que ens caiguin pel mig o no.
Pues que tingueu molt bones festes de Nadal. Igualment. I aneu al teatre.
I, bueno, i ara que has parlat tu de la història interminable, sentirem la música de la història interminable.
What you
Moltes gràcies, Agustí, per la teva intervenció en el programa d'avui. I ara anem a la tercera entrevista. Puri, a qui hem entrevistat? Doncs, a qui has entrevistat?
Mira, Mercè Canut, de Papereria Canut, de l'eix comercial de Cor Eixample.
Molt bé, doncs anem a escoltar l'entrevista.
Som-hi. Estem al carrer Consell de Cent, cantonada al carrer Girona, a la botiga de la Mercè Canut. Hola, Mercè, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. I vosaltres suposo que també, no?
També, molt contenta de ser aquí a la teva botiga. Quin nom té la botiga?
La botiga es diu Papereria Canut. Aquesta botiga és de l'any 1916 del meu avi, que es va fundar.
O sigui que ets la tercera generació, no?
Tercera generació de Cals Canut. I jo farà ara 36 anys que estic aquí a la botiga darrere el taulell.
Déu-n'hi-do. O sigui que és una botiga, entenc, totalment familiar, no? Que ha anat passant de generació.
Va haver una època, van estar malalts l'avi, i llavors es va tenir que traspassar perquè teníem la impremta. I llavors, doncs, no es podia portar a terme cap personal de dependència a la botiga. I es va traspassar, i a cap de 10 anys va ser la casualitat que el meu pare va passar i va dir que si algú de nosaltres volíem continuar-ho. I em vaig posar dintre el càrrec.
I així ens ho vau
fer. Ho vam tirar endavant,
La continuïtat, molt bé.
Sí.
Bé, veiem el producte que tens, que ja ens has dit que és papereria, doncs tota la diversitat de llibretes, bolígrafos, d'escriptori, i també doncs una gran varietat de llibres. Molt bé, fa molt, molt, molt goig. Heu estat sempre aquí, ubicats en aquest, aquest establiment?
Sempre ha sigut el mateix establiment, el mateix edifici. Això havia sigut la vivienda del meu pare, quan era petit, que de fet va néixer aquí, i ha sigut sempre aquí, sí, sí.
Molt bé. Vostè se sent representada pel... o sigui, el fet de ser sòcia de l'eix comercial de Cor Eixample, se sent representada per l'eix davant de l'administració, justament doncs per defensar els seus interessos, oi?
Doncs sí, doncs amb un temps amb cap aquí ha sigut una lluita dia a dia, perquè ha hagut uns canvis molt grans durant aquí l'Eixample. Hem tingut que parlar amb mobilitat, amb obres, robatoris. Estem molt, molt recolzats amb aquest aspecte, a part de totes les actuacions que es fan darrere del propi comerç, però en diferents tasques, com si diguéssim, doncs ara s'ha fet la guia, la fira de vi, està la fira de la salut, i embarca doncs uns quants comerços doncs de cada el que els hi pertoca, per dir-ho d'una manera.
De cada activitat.
De cada activitat, que no sortia la paraula. Doncs exacte, cada activitat, i ells poden desenvolupar i donar-se a conèixer.
Clar.
Ens donen aquesta oportunitat sense costos molt alts, perquè nosaltres puguem fer aquesta inversió en fer una petita fira, un petit... presentació del teu producte, etcètera.
Que poder no tens una gran venda en el moment de la sortida al carrer, però sí, que et dona visibilitat.
De fet, aquesta del Vic ha sigut la primera, ha sigut un èxit rotund, es van fer 1.700 copes.
Déu-n'hi-do.
Havien tot una... Clar, al carrer Girona tenim com vinoteques, com 5 o 6, i els hi vam donar aquesta oportunitat de fer, aquest any, i no hi havia cap problema, ha estat genial, vull dir, ha estat tothom content per fer-ne 2 o 3 a l'any. Vull dir que en tot això...
Clar que sí, perfecte, de sortir al carrer. Vostè què demanaria perquè el comerç de proximitat tingués doncs un llarg futur, no? que continués?
Doncs en principi, perquè això pogués continuar, ens tenen que donar moltes facilitats, una mica amb tot, amb el que és personal, amb el que és els impostos, amb el que són els proveïdors, la rapidesa i mobilitat per servir, per tenir aquest producte que ens ve de la nostra... Espera, això tindré que repetir. Què vol, a veure? Sí, el que deia, una bona mobilitat, perquè els proveïdors, concretament, ens venen els camions diaris i nosaltres no podem competir amb l'Amazon, que el tenen en 24 hores. Necessitem un transport que ens arribi a la porta sense cap problema de que tenen que fer 50 quilòmetres a la rotonda per anar a un punt concret de Barcelona. Abans ens entraven els camions a les 9 en punt, teníem el gènere, i ara és impossible de dir que avui no arriba, avui el paquet s'ha quedat a dintre de l'altre camió, o sigui, uns problemes impressionants diaris. Amb això no podem competir perquè el client està acostumat a tenir les coses d'un dia per l'altre. I si no, ja s'ho busquen perquè ja n'hi han de més competències. Llavors el que no podem fer és que aquestes balisses que tenim, que si aparcar, càrrega, descàrrega, mobilitat, carrers al darrere, o sigui, necessitem un a les 5, 4 de la tarda, els cotxes no poden deixar de descarregar, els camions. O sigui, nosaltres estem treballant fins a les 8 de la nit, no som funcionaris. O sigui, a les 4 de la tarda s'acaba cada activitat, tothom a passejar, i a passejar a la tarda, no. No, necessitem carregar, descarga, mobilitat, etc, etc. I això és importantíssim.
Clar. Quin perfil tens teniu de client a la botiga?
Tenim una varietat molt gran, des de lo que és l'infantil, escolar, perquè tenim tot tipus de coses concretes per l'escola, que ja coordinem amb les escoles, els llibres, regal, els pintors, perquè també tenim coses de belles arts, les lectures, que també tenim el nostre propi client. Bueno, tenim una miqueta a cada campanya, com les agendes, els calendaris, ara que és el puntual, Moleskine, marques concretes que volen i venen a buscar-ho, que no ho troben a cap puesto, i bueno, una mica de tot, de tot i de tota varietat. Ara han tornat a venir una mica els clients que havien deixat de venir mentre les obres i amb aquestes, bueno, amb aquests carrers que és impossible arribar-hi perquè és que deixen el cotxe a la quinta punyeta, són clients que baixen potser per anar al metge i aprofitaven, passaven i carregaven una caixa de paper. Aquests tornen a venir, però està tornant a comptagotes perquè és que avui mateix ens han tallat el carrer Diputació, no ha pogut passar ningú cotxe perquè estaven descarregant. O sigui, és que és, cada dia tenim un xou diferent.
Un problema. La següent pregunta està una mica relacionada amb el que ens comentava, perquè la pregunta era què pensa de l'Eixver i si havia notat doncs, més vendes des de que està implantat i, evidentment, des de que han acabat les obres.
Bueno, jo no em nego un rotundo a dir un no rotund. Crec que les obres han sigut un caos, perquè ha estat tot molt mal coordinat, però sabem que passejar la gent compra més relativament, però aquí falta, i el principal que estem parlant, càrrega, descàrrega, mobilitat i senyalització. O sigui, la gent té que saber per on té que anar. Si tenim que les bicicletes vagin per la dreta o per l'esquerra. A mi m'és igual que dintre de tot ha hagut una retenció de cotxes, no et dic que no ha anat malament, i tenim que tirar endavant amb el que ens ve per al canvi climàtic i tothom som conscients de el que ens ve. Però a partir d'aquí, fer-ho d'una manera coordinada. Ordenada, amb una coordinació també del comerç per la càrrega i descàrrega i la resta de lo que és la senyalització, perquè tenim accidents per les bicicletes, pels patinets, perquè és que no sabem per on tenen que anar.
Molt bé. Vol afegir alguna altra última
cosa? No res,
cosa?
Encantada de comptar amb nosaltres. I ja ho sabeu, que quan vulgueu, aquí en tenim.
Molt bé,
esperar
moltes gràcies.
Esperar uns quants anys més.
A més, avui hem tingut el plaer de poder saludar a la seva mare, una senyora que té 90 anys. Aquesta senyora està arrebossada d'alegria, arrebossada de salut, i bé, jo crec que és un exemple a seguir per tots els botiguers de l'Eixample. Us donem les gràcies, senyora.
Gràcies
per molts anys, cuidi-se'n igual que ho ha fet fins ara.
Intentem cuidar-se per cuidar a la família.
A tots. Doncs estem molt contents des d'Eixample Barcelona Ràdio. Us agraïm el vostre temps dedicat a nosaltres i bé, també estem doncs, a la vostra disposició per donar veu sempre al botiguer. El nostre programa es diu L'Eixample es mou i avui doncs, ens hem mogut fins a Papereria Canut.
Gràcies.
Bueno, Alba, anem pel tercer bloc de notícies.
S'allarga la data de caducitat dels títols de transport públic comprats al 2023. L'Autoritat del Transport Metropolità ha pres una decisió clau per donar més flexibilitat als usuaris del transport públic de Barcelona, responent així als canvis significatius que comporta la transició cap als nous títols de T-Mobilitat. Si has comprat títols de transport al 2023, inicialment haurien caducat el 15 de gener del 2024. Doncs bé, ara tindràs temps addicional, ja que la data s'ha ampliat fins al 29 de febrer del 2024. Aquest canvi permetrà als ciutadans tenir més temps per adaptar-se a aquesta nova forma de viatjar. Aquesta modificació de la caducitat afecta els títols de transport integrats a l'ATM de Barcelona i la targeta T4, mentre que les targetes T16 i T-Verda mantenen les seves pròpies dates de caducitat. Museus i centres d'art de la ciutat preparen activitats per a tots els públics, posant l'accent en la canalla i aplegant des de les propostes més tradicionals fins a les més modernes. Les activitats nadalenques als museus i centres d'art de la ciutat prometen una experiència rica i diversa, des de tallers i jocs fins a concerts i visites guiades. L'oferta és per a totes les edats i gustos. El Museu Marès destaca amb un pessebre tradicional i l'exposició Emocions, imatges i gestos del passat i del present, una fusió d'obres centenàries amb videocreacions i art contemporani. Per a més contrastos, es pot visitar el tradicional pessebre situat al monestir de Santa Maria de Pedralbes, seguit d'una visita al disseny Hub Barcelona, que presenta Spin, un satèl·lit per al solstici, una obra que aborda el canvi climàtic i la crisi dels combustibles fòssils. El Museu d'Història de Barcelona, centrat en la tradició, recorda l'origen del pessebre a l'exposició Grecchio Barcelona, Patrimoni Cultural Internacional, destacant el paper de Barcelona en la difusió d'aquest costum. No us podeu perdre tampoc el Barcelona Festival de Nadal 2023, del 16 al 29 de desembre a la plaça Catalunya i a la plaça Universitat. Les propostes, una programació atractiva i extensa d'art, són per a tot tipus de públics, ja siguin infants, joves, adults, ciutadania local o visitants d'arreu. Podeu consultar més informació i horaris a les respectives pàgines web dels centres o organitzacions.
Bueno, pues això ha sigut tot el programa d'avui. Un altre programa, Puri, Alba.
Sí.
El segon. Què volem dir? Que l'Eixample...
L'Eixample es mou.
Es mou.
Vinga, pues la propera, que serà d'aquí 15 dies o 3 setmanes, ja veurem, o després de festes o abans de festes, ja veurem. Depèn de la disponibilitat també dels convidats. Tindrem un altre programa, vale?
Molt bé.
D'acord, moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies.
A tots per escoltar-nos i fins la propera.
Fins la propera.